A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Ens estàvem instal·lant, o sigui que sort que no hi ha càmeres perquè si no ens agafeu infraganti sentant-nos a la tertúlia. Benvinguts a aquesta setmana, primer dia de tardor avui, dius, Déu-n'hi-do, dius, es nota amb la fresqueta. Tinc dos laurellans avui aquí amb mi a l'estudi. Començo per la meva dreta, Albert Casalduró, benvingut.
Gràcies, bon dia.
És cert que dius, ostres, primer dia de tardor, 23 de setembre, la Mercè també, dius, i quan ves la temperatura dius, caram, dius...
Tenia el vidre del cotxe ben gibrat aquest matí.
Déu-n'hi, bueno, enfarinat arcalís, ja en parlarem. Sorprenent. Jordi Cerqué de Sierra, benvingut, preciso, perquè si no ja em diran o trucaran per dir-te, escolta, que eres tu i no eres tu que estàs davant del micro.
Sí, passa sovint, bon dia. A veure, és normal que comenci a fer fresqueta, no? Jo,
sí.
Jo ja ho agraeixo i tot,
Bueno, hi ha efemèrides que et dius a vegades quan trobes així fotos de l'any passat o recordatoris en xarxes socials, dius, caram, dius, no me'n recordava que aquesta data doncs havia passat això o l'altre, i a vegades sí que dius, ostres, dies de mal temps, doncs sí, hi ha... Els cicles més o menys són iguals.
És normal que passi.
És normal, ara farà fresqueta, després hi haurà algun dia que farà bo, i és el que d'any. No vull ser negacionista amb el canvi climàtic, ja m'ho diuen molta gent que ho soc, però no ho soc.
Fa un cicle normal.
Sí. Jo com diria, com dirien els pagesos, fins a l'estiuet de Sant Martí...
Sí.
I no falla, o sigui que sempre tenim un repunt de temperatures...
El cap de setmana estan dient que torna a pujar la temperatura i que tornarà a fer bon temps. Això és el que diuen els que ho diuen.
La tardor això que fa... Inclús durant la setmana hi ha canvis molt forts.
I és maca la tardor. M'agrada. No és ara quan s'arriba a veure els arbres...
Per colors i... No, és cert que és un... Jo també és una temporada que m'agrada molt.
És atemperat, perquè pots estar al sol, que això també s'agraeix
molt. El sol pica molt encara.
Pica amb moderació.
No ens queixarem.
Anar a buscar bolets.
També.
Els que en saben.
Sí.
Jo me'ls menjo, si pot ser. I quan hi vaig em foto bastant de mala lluna, perquè no... Vaig amb gent que en saben i ens en troben i jo no en trobo, i llavors és frustrant.
Bueno, per la zona de boletaires hi ha uns quants, perquè diguem tota la part, diguem, a Ferrera dels Llops, a Castellbó, per allà, doncs hi ha, sí, i suposo que també per la Bosa de Rabassa o per sobre d'Ovinyà té que haver-hi,
sí,
i també i de Fontaneda. Sí.
Hi ha molts ceps, tens que saber, crec.
Ceps, aquest any sento que hi ha molts ceps.
Sí. Això és el que m'han dit i de fet n'hem menjat forces ja.
Sí, bueno, és un bolet excel·lent,
És un bolet excel·lent,
sí.
Que molts llocs no l'aprecien o no el tracten, en canvi
és... El bolet famós d'Itàlia, els italians...
Sí, el funghi porcini.
Aquí, ells són...
I tant. Parlant de caminar, ja que si els boletaires sí que tenen caminar, doncs bé, hi ha una iniciativa que és el cinquè any que es fa, doncs el projecte és fer 200 milions de passes, la campanya Mouta, arranca doncs ara aquests dies, hi haurà caminades populars per a totes les parròquies. Bé, és una activitat que molta gent dius, tinc que fer alguna cosa, dius, hi ha la falera d'apuntar-se al gimnàs a l'inici de setembre o quan comença l'any, dius, però ostres, caminar, molts metges diuen que és el més senzill i el millor que pot haver-hi.
Sí, això ho diuen, quan se m'atindrà l'edat que tinc jo, diuen, no cal que facis grans coses, camina cada dia. No sé, els 10.000 passos, no sé si és cert o no és cert, fes els 10.000 passos, però camina. Surt que, bueno, ho fas. A mi, personalment, no m'agrada caminar, m'agrada més anar amb moto. Però, bueno, ho faig sempre que em fan fer-ho i em toca, ho faig. No? I segur que és saludable.
Sí que ho és, i tant. És fantàstica, a més, és una activitat que la pots fer acompanyat, també, que és una...
Amb la canalla, també, si
tens canalla petita. Amb els petits, sí. Està bé, camina, està molt bé.
Estem poc acostumats, almenys jo, vull dir, a la que puc, em desplaço sempre amb la moto o el cotxe, i en canvi podries fer moltes coses a peu, que suposo que es té que agafar l'hàbit d'anar a fer-ho més, vull dir, caminar, no sé, mitja hora a Barcelona ho fa sense donar l'importància, i aquí et sembla que tens que ficar les bambes o les xiruques i la motxilla per fer-ho. En canvi, doncs, hauria de ser una cosa habitual de cada dia.
I cosa que a vegades dius, ostres, allà on deixo el cotxe o deixo la moto, si vaig a peu, entre el temps que pujo, aparco o trobo aparcament o no, ja has anat a peu i has guanyat 10 minuts de temps a vegades.
Sí, no,
No, a peu és, a fi, per dintre la ciutat també és molt... Mm. És molt, molt, molt
a mi m'agrada per la ciutat, veus? Sí. El que no m'agrada és caminar per no anar per res. En canvi, desplaçar-me a peu per la ciutat m'agrada.
Sí, fas el trajecte, diguem, útil urbà.
I encara, tenim la sort que ens trobem sempre gent que coneixem, mm. i fas la xerradeta i mires coses que potser no has vist, bueno.
De fet, parlant de caminar, bé, el Comú d'Andorra doncs, inicia un projecte de fer, diguem, peatonal la part, diguem, del carrer de la Creu Grossa fins a la Rotonda, i 9 diumenges de prova, per veure si viable o no viable. Es busca, doncs, fer-ho el diumenge, justament perquè és el dia que hi ha menys trànsit i que pot ser una miqueta de test. Bé, ser una miqueta la prolongació, doncs, de Vivant, però clar, hi ha l'eix de la Rotonda amb els dos carrers que aquí ja no pots, diguem, pacificar. Tens que tenir trànsit, sí o sí, però bueno, és una iniciativa del Comú d'Andorra. Això és...
Bueno, aquest és el etern debat, si els cotxes o les persones. El que sí que està clar és que les zones peatonals n'hi ha a tot arreu del món, a qualsevol ciutat gran, inclús a les ciutats petites, la combinació de bicicleta peatonal fa que la ciutat sigui menys agressiva, no? El cotxe, hem de reconèixer que és un element agressiu. I aleshores, doncs, si la nostra vocació com a centre comercial o centre lúdic, Andorra aspira a ser un referent, doncs, amb aquest tema, doncs, pels nostres visitants i turistes, fer-los fàcils i ficar-los zones, doncs, peatonals, amb els serveis de restauració o de bar, que hi hagi bancs, vull dir, això fa més agradable la ciutat en la que desenvolupem l'activitat econòmica durant tot el temps, no?
El que diu l'Albert, Jordi, és cert que quan el projecte Vivant es va desenvolupar inicialment, que després, diguem, la part baixa de Meritxell també es va, diguem, peatonalitzar, a l'inici tothom es va ficar les mans al cap.
Moltíssimes crítiques, i ara és un èxit espectacular.
Ja és un èxit.
Sobretot la part baixa de Meritxell.
També la part baixa, doncs.
Bàsicament perquè és pla, que això és important, a la gent li agrada caminar en pla.
Però el problema sempre és, Jordi, que hi ha els interessos econòmics dels comerciants, dels hotelers, que són legítims, però només faltaria que no, però que tenen molta por i són molt reticents a fer aquests canvis, no?
Sí, Andorra ja és complicat. Està clar que no tenen masses possibilitats de circulació. Em sembla molt bé que ho provin. Potser, si, tu, tal com has dit tu, si és per saber com funcionarà la circulació en un diumenge és el dia que hi ha menys trànsit, segurament sí. Jo, personalment, ho hauria provat un dia que hi hagués moltíssima afluència de gent, a veure què passava, perquè...
El caos.
No, no necessàriament. Vull dir, no. També semblava que Escaldes tenia que ser el caos i tampoc ho ha sigut. A la franja que faran de prova, que hi ha un parell d'hotels, no hi ha gran cosa més. Vull dir,
Bueno, depèn dels serveis de subministre, per exemple, restauració...
Bueno, però això, tancant a partir de les 10 del matí.
Sí, tot això s'organitza...
Tot això es fa,
no,
fan a les ciutats.
Difícil, no.
Fiques unes hores pel repartiment i després tanques.
Està més que contrastat la manera de...
M'agradaria que ho provessin un dia de molta afluència perquè es vegués molta gent. Ara mateix, un diumenge de cara a l'hivern, és que realment hi ha molt poca gent, i menys a la tarda. Llavors serà molt desert, crec jo.
Ara em fa pensar, els vorals de Perpinyà, per exemple, hi ha un dels vorals, el problema és la circulació d'algunes línies d'autobús, que tindràs, doncs, que com tu fas, la desvies o només deixes pas per al transport públic, també.
Bueno, s'haurà de pensar bé quines són les opcions a agafar, a millor no un transport amb un vehicle tan gran com el que hi ha ara.
Clar, buscar petits cotxes elèctrics o autobusos elèctrics.
Busos petits,
persones... Fa molts anys vaig estar al Comú d'Andorra de conseller i vam anar a veure... No era per aquest el motiu, però vam anar a Grenoble, anàvem per veure un tema de funiculars i coses d'aquestes. I ens van explicar aquella gent que acabam d'implantar tot el centre de Grenoble de zona peatonal, i el que havien fet ells era un tranvia. I llavors van dir, ostres, un tranvia, tu, que això és heavy, no? Bueno, doncs van trobar, crec que encara està funcionant igual que aquell moment, estem parlant de fa 40 anys, quasi bé, en un tranvia que estava molt integrat dintre la població, anava molt a poc, si hi havia una senyora que passava amb un carret, el tranvia esperava, vull dir, era una cosa que estava... era molt, molt, molt urbà, i van dir que els hi funcionava d'una manera espectacular. No ho sé si els carrers d'Andorra són factibles de pegar un tramvia encara que sigui petit. Potser no hi cap.
Bueno, del que dius a mi em fa pensar la part peatonal de Bordeus, també, que tens línia de tramvia que passa per dintre Bordeus,
sí,
també.
Sí, sí, Toulouse també, no?
Toulouse també, sí. O sigui, bueno...
Aquest era molt xulo, perquè es ficava les grans avingudes, no hi havia cap problema, i és la zona que ens van ensenyar, i que paraven, ho arrencaven, i que estava tot molt, molt integrat, però després es ficava a zones del barri, de la zona antiga de Grenoble, que eren carrers que no són diferents al centre, al nucli urbà d'Andorra la Vella. I passava, sí que havien ficat unes vies molt aïllades amb proteccions de goma i demés perquè no hi haguessin vibracions a les cases. Estic parlant de fa 40 anys, ara mateix segur que encara és molt millor i potser no cal un tramvia, potser un bus elèctric o una cosa d'aquestes funcionaria també sense massa problemes.
Del que dieu, és cert que si mirem, no diré que la societat, no, però el funcionament societal tenia un pas endavant fa un segle enrere, hem tirat enrere, tornem endavant, agafo el cas de Barcelona. Barcelona tenia tramvies.
Sí, 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 es van treure.
Dius,
tots.
Es van treure.
Van deixar el del Tibidabo només.
I s'han tornat a posar, no de la mateixa manera, però dius, caram, dius, finalment...
Però canvia també la gent, canvia també la percepció de com s'ha de gestionar la mobilitat a la ciutat. Vull dir, és cert que hi ha hagut molta reticència a ficar... a peatonalitzar o a baixar la intensitat del cotxe. El cotxe sembla que sigui l'eina indispensable i al final quan un cotxe s'ha aparcat davant de la teva botiga ja no hi pot aparcar ningú més. És millor potser pensar que això és una cosa que jo n'he parlat amb molts amics durant molts cops, que racionalitzar les places d'aparcament. O sigui, faria falta potser que ens agaféssim la dita dels americans no parking, no business, crec que és així, per entendre que la xarxa d'aparcaments en zona urbana, sobretot a Escaldes i Andorra, que són zones de molta afluència turística, això s'hauria de tractar amb un pla global i general i ben pensat, entens? Vull dir que el que no és normal és deixar a l'atzar que una iniciativa privada solucioni el problema dels aparcaments.
Parlant de pàrquings, quan explicava allò de Grenoble, la gran novetat d'Enche era que havien ficat dos hiperpàrquings a les afores de Grenoble, que eren el començament de la línia del tramvia aquest. Clar. Llavors no es podia circular, la gent tenia, molta gent que treballava al centre de Grenoble vivia a fora, deixaven el pàrquing allà i es desplaçaven, sí, amb el tramvia aquest, que era una cosa... Enche deien que van començar amb... van fer una espècie de referèndum per dir el fiquem o no el fiquem, van guanyar per 51% i al cap d'un any estaven al 96% favorable, sí, sí, al tram.
Sí, això de cal...
sí, guanyen les zones comercials, guanyen els espais d'oci, perquè clar, el fet de que tu puguis estar tranquil·lament passejant amb crios, amb persones grans, en una zona on el risc del cotxe no hi és, doncs et fa molt més confortable, i inclús els comerciants, doncs clar,
el que deies també del transport públic. Bueno, per la zona que estan parlant d'obrir, tampoc és un gran problema, perquè si tens una parada de Clípol o del que sigui a la rotonda i una altra a Pirinès, hem dit fa un momentet que teníem que anar caminant, és un desplaçament d'un minut i mig allà on vagis de la zona alta de Meritxell. Tampoc és un problema terrible.
Sí, bueno,
em sembla molt bé que ho provin, en tot cas.
Que es faci la prova o que es deixi només el pas per al transport públic, també. O sigui, no, que als vorals de Perpinyà només passa el bus, o sigui que és peatonal, però bueno, la gent sap que...
Però, després també es podria discriminar qui pot fer servir l'autobús, perquè clar, estem parlant sempre de grans armatostes i de grans dimensions. Però Jordi, també no seria cap cosa que aquest autobús públic i que tingués un espai per ell només el poguessin fer servir segons quin tipus de persones.
També
discriminar en funció de la necessitat, no? És evident que...
Ara som aquests grocs són realment molt grans.
Són molt grans, aquests.
Per buscar una cosa petita, tornem al Clípol dels anys 70. Clar, que, no, que, no, que, no, que no anava malament, eh?
Sí, sí,
clar, eren menys aquí també.
Sí,
menys freqüència i...
Era menys gent.
I eren menys també, perquè ara són 12 o 14 metres d'autobús i és cert que algunes curves...
Aquests autobusos tan grans serveixen per segons quines línies, no cal que tots... També hi podria haver-hi nusos de creuament, vull dir que no cal que el mateix autobús...
Et porti de casa a casa.
Casa a casa, podria haver-hi un lloc on paressis...
Que feia transbordo, com fan a tot arreu del món.
Clar, com a tot arreu del món.
Però tornem a el que dieu vosaltres, i potser no tinc dades, però sempre hi ha molta gent que diu, no, és que per fer dues parades he de caminar, agafo el bus, no? Per dir-ho així, per comoditat, eh? No per a,
però,
no
pot ser, per a... però pot ser una persona gran, pot ser una persona...
Per una persona gran es pot entendre, però a vegades també hi ha persones que estan en plena facultats a mitjans, i dius, per a, sí, com és gratuït, que no em costa res, doncs allò
potser,
de caminar 5 minuts,
potser no
agafo
caldria,
el bus.
Potser no caldria això.
Però... Ja potser també una feina... Jo ho he vist,
sí,
eh?
Sí, evidentment.
A veure, allà on vivim nosaltres, jo he vist gent agafar el bus a davant del principi de l'avinguda de Santa Coloma i deixar-lo a mitja avinguda de Santa Coloma per anar al Viladamat. És una cosa que, ostres...
Bueno, és una eina.
Són 5 minuts caminant que tardes 3 amb el bus. Vull dir que no és...
Bueno, hi ha una feina de conscienciació també de...
Sí.
Bueno, es va fer una miqueta amb el que en deia el metro... el metro minut, no?, a Andorra la Vella, doncs posar a peu quina distància tens un punt a l'altre i quants minuts tardaràs caminant. Hi ha hagut cartells, no sé si encara estan posats. Dius, clar, a vegades potser també és una manera de conscienciar la gent, dius, escolta, és que això ho tens a 6 minuts a peu. I
que si comptes vegades... que te n'esperaràs 3 o que tindràs que desaparcar i tardaràs 2 minuts, arribes al mateix temps.
Bé, ja veurem com va.
Però aquests canvis són uns canvis que no són tampoc del dia per l'endemà un èxit. Vull dir, l'autobús ha sigut un èxit,
sí,
sobretot
sí, sí,
des del moment que es decideix de baixar el preu a preu zero. Llavors és una eina que la gent considera que està directament afectada pel cost. Vull dir, I per tant has aconseguit que una quantitat molt gran de gent faci servir el bus. O sigui, sí que és sap greu quan es diu que el bus va saturat, però per altra banda també és un èxit, vol dir que no, la gent el fa servir
el bus va saturat i la circulació segueix igualment desaturada i col·lapsada.
Estaria molt més saturada, Jordi, això també estem d'acord. Que si tota la gent que va dintre el bus anés cadascú...
Estaria molt més, sí, això està claríssim.
S'ha de treballar, potser amb aquesta línia anem bé.
Que
segueix, no?
Tindríem que anar encara una miqueta més lluny.
Més lluny, estem d'acord.
Sí, el que moltes vegades hem dit aquí a la tertúlia també és que potser per algunes persones el fet que sigui gratuït, entre cometes, perquè té un cost per la societat, evidentment, dius, no es valora. O sigui que a vegades el que costa zero, dius, la gent ho valora o fins a un cert punt.
No, jo crec que sí que es valora, perquè al final, si tu tens una satisfacció a l'hora de ser usuari d'un servei, no tens que estar tot el dia fent agraïments, però és evident
jo crec que sí que es valora.
I a més, sí, la gent està molt contenta.
És un incentiu per... Escolta, pues agafa el bus, que no val res. No l'he agafat mal, no val res. No val res, però prova-ho, i la gent ho prova.
Però jo tinc companys que viuen a Sant Julià i que amb aquest argument de va, prova'l, ja no agafen més el cotxe.
Sí, sí.
Perquè al final és una eina molt útil, és una eina que et deixa, vas lliure de càrregues, com dèiem abans, no has d'aparcar, et porta molt a prop del lloc on aniràs, perquè si les línies estan ben pensades, caminar 200 metres al final, quan hi has fet 4 quilòmetres en bus...
Hi ha gent que està pagant dos pàrquings, el del lloc on viuen i el del lloc on treballen. Al final això és una despesa que dius, carai, tu potser...
I les capacitats, Jordi... A la millor no hi ha prou aparcaments per tothom per fer això que dius tu. Si es gestiona tot molt millor, però és un problema d'hàbits, eh? Coses, festes com aquestes que dius de la mobilitat, a poc a poc fan convèncer.
Gent...
I jo sóc com el Jordi, que m'agrada molt anar amb la meva moto. Eh?
Tinc dos moteros avui a l'estudi, a part de la passió per la mecànica. Parlant de passió per la mecànica, s'ha tingut de tancar per tema d'amiant en alguns vehicles antics al Museu d'Automòbil, s'està treballant per tornar a obrir-lo. Bé, dius, caram...
Ostres, puc dir el que penso personalment?
Sí, endavant. O sigui.
Em sembla una autèntica bajanada el que han fet. A veure, l'amiant que poden portar aquests cotxes, que bàsicament crec que era el Soriano Pedroso, que és un cotxe de la col·lecció del Riberaigua, dels principis del segle XX, que porta el tubo d'escapa
envoltat amb, amiant,
amb
sí,
una cinta que hi ha amiant, que és el lloc on baixava el pilot i perquè no es cremés quan baixava del cotxe, no? Jo crec que això, traient això, vaja, no ho sé, no sóc, evidentment, no sóc químic ni tinc cap experiència, però em dona la impressió que no és. Ningú se'l menjava, ningú el tocava, que amiant no crec que pogués haver masses... Se n'ha fet un gran massa, penso jo. Penso que ho haguéssim pogut solventar sense tindre que tancar ni tindre que fer això. O traient els dos cotxes que poguessin tindre això, que tampoc era tan greu, no? Això, però bueno, no sóc absolutament tècnic, ho veig des del carrer i de lo que he llegit al diari. Quan he preguntat què passa, que hi ha, quin és l'amiant que hi ha aquí, diu, bueno, és el de la cinta aquesta que embolica. Si és això, que em puc equivocar, vull dir, no, ja dic que no sóc gens de tècnic.
És cert que bé, és un producte que sí que s'ha trobat en aïllaments, edificis, classes de col·legis de França i tal.
Segueix haver-n'hi moltíssim, eh? Jo des de casa meva, que estic una miqueta aixecat, veig diversos locals o naus, que el teulat és d'uralita, que és el que portava l'amiant. I hi ha gent que treballa allà tot el dia, que al final al museu hi vas... És un museu petit, eh?
Pel personal que també hi treballa.
Pel personal, està clar, pel personal hi està moltes hores. Però, al final, la gent que està treballant de fusters o de lo que sigui...
Hauries de fer infusions, saps què vull dir? Perquè realment arribés, perquè el contacte és tan poc...
El tema és molt poc.
Però cert que s'ha d'eliminar.
Aquesta gent que s'ha eliminat i no calia...
Havien fet més discretament i veia som-hi.
Passant ara i vist que encara està tancat. Ja portem dies.
Però a vegades és el que dius, és... quin percentatge de probabilitat de pols en suspensió hi hagi a dintre del museu, per parlar del museu, comparativament amb tota la suspensió en pols o de, diguem, productes contaminants que pots tenir a respirar al carrer.
Aquí entrem a la responsabilitat pública del servei públic que autoritzi, sí. Doncs clar, sí. Ja entrem aquí en un debat que és un debat que ja s'escapa de lo que és lo, com diu el Jordi, la solució de dir, va, tanca dos dies, treu aquests dos cotxes i punto.
Jo crec que la gent aquesta que està treballant en aquestes naus que jo veig des de casa, i passen les 8 hores al dia, 300 anys, i pico d'anys i anys, i bueno, no sé, i els aquests cotxes, hi ha gent que és convisquent moltíssims anys amb aquests cotxes, no ho sé, no voldria pas...
En tot cas, Jordi, la solució és fàcil, vull dir que si ho tens localitzat, doncs estalta...
I si la solució correcta era tancar-ho, doncs ben fet en fet, vull dir, no diria pas que no, el primer és la salut de la gent, i si em pensava que es tenia que fer així... Així. Jo dic, ho dic, jo no tinc ni idea, però m'ha semblat que era excessiu.
Sí, bueno, cert que hi ha, bueno, aquest projecte que de moment està parat de tenir un altre lloc per al Museu de l'Automòbil aquí en Camp, de moment no està sobre, diguem, a la taula de prioritats, però bueno, també és una cosa més que se n'ha parlat, de fer-lo davant del comú d'en Camp, sí. Però clar, costos, edificis...
Bueno, de moment tenim el que tenim. És veritat que els cotxes estan molt entafonats, és veritat, estan molt apretats tots, però és un museu molt xulo, vull dir, amb coses molt interessants per veure i per visitar-lo. L'edifici segur que no és el que correspon a un museu, però de moment ja està bé aquest. I m'agradaria que fessin un museu amb millors condicions que el que hi ha, però bueno. Tenim una cultura, aquest país, d'això, els cotxes, les motos, ens agrada.
Andorra és un país de... d'octanatge, no?
Sí, i tant. Bueno, i de fet, doncs, sí que hi ha molts, en proporció, diguem, de potser de la nostra població, hem tingut i tenim bastants pilots, doncs, capdavanters en campionats propers.
Molta afició.
N'hem tingut i en tenim.
I en tenim ara, hi ha un campió d'Espanya, no?
El Joanet Vinyes.
Sí, no?
El Gerard de la Casa.
Ara fa poc.
Pujades, ara el Joan també corre el seu fill. Hi ha el noi aquest, l'Ec de Montellà, vull dir, tenim
sí,
bona...
Sí, sempre hi ha hagut una...
Sempre tenim, sí.
Sí, bons personatges.
Hi ha promeses, també.
Promeses, que avui sortia un xicot molt jove, que no recordo el nom, que ha quedat segon a la pujada d'aquí de...
Sí, i tenim el porter, també tenim...
Les curses, sempre hi ha hagut curses.
Ja. Mm. Bons, els meus cunyats van ser campions d'Espanya, a l'època.
Com?
Els meus cunyats van ser campions d'Espanya de ratlles,
a l'època. Ah, sí, és veritat.
Hem tingut sempre hem tingut, ja des de l'època històrica del Pepito... Com se diu ara, de Sant Julià?
El Marc,
el Pepito Marc. Tenim una història important d'això.
Sí, tens raó. El
mateix pare del Joan Vinyes, el pare i la mare, que van ser molt bons pilots els dos.
També, i bueno, també hi ha la modalitat, diguem, digital, que també l'automòbil s'hi ha capficat i també.
Un altre que ens hem descuidat, aquest noi que està corrent la Porsche Supercup, el Frank Porter, aquest noi ha sortit de... d'aquesta cosa digital. Del digital, que sembla, és espectacular, eh? Jo no sóc gens d'aquest tema, però quan ho veus, escolta, ja van amb, aquesta gent van amb el pilot, que és el que porta la cosa, però hi ha mecànics, hi ha enginyers, hi ha fisioterapeutes, hi ha psicòlegs que interpreten estratègies, per, és tot un equip per envoltar una cosa que dius, no existeix, realment això no existeix, no? És molt interessant de veure.
Bueno, redueixes la petjada de carboni, diguem, brutalment,
sí,
aquí, perquè hi ha...
Sí, això sí.
I el cost també de funcionament, perquè, clar, no és el mateix el desgast d'un vehicle en un circuit, sortides de pista, pneumàtics i altres coses, dius que bueno, aquí és un format digital que té un cost, evidentment, però totalment, diguem...
Segur que no és el mateix, però és una altra via. De fet, el moviment olímpic ha entrat en això, i va haver ja uns jocs a Singapur, crec que van ser, d'e-sports, apadrinats o sota el paraigües del Qatar Internacional, i no es descarta que en un futur pues, entrin aquests tipus d'esports, ja no dic els de motor, el motor o els que hi ha d'altres tipus a dintre d'un programa d'e-sports olímpic.
Aquí, ara que toques el tema, el fet, diguem, que posa dubtes, que sempre diuen, bueno, en esport no entrarem al tema del dopatge, dius, però sempre hi ha el trampós, entre cometes, clar, dius, en l'era digital, avui dia, amb tot el que ja diguem, en notícies, que hackers, que altres coses, dius, bé, quin control òptim es pot tenir en casos així que, clar, ho tens tot en format numèric, no?
Ostres, no sé, no ho havia pensat, però...
Això s'ha preguntat matrícula d'honor.
Clar, no, és que...
Però suposo que de la mateixa manera que hi ha una persona que crea el programa i el sistema, tindrà la manera de...
Esperem que sí, perquè si no desvirtues molt l'èxit, per dir-ho d'una manera.
Jo quan els he vist dono la impressió que són aquests xicots que fan anar allò i que no hi ha possibilitat de fer això. Segur que hi és, clar, és tot numèric.
Això potser hi ha gent que estan pensant com es pot fer la trampa.
Doncs bueno, tindrà el que ve el mateix, comissaris, inspectors i gent que vegi... Potser ja hi són, no ho desconec.
Ara és una mica de trist, no, Albert, que sempre penses, dius, quan ho fan, dius, aquí qui farà la trampa, no? Dius, o com farà el paral·lel?
No forma part de les dinàmiques humanes, no? Vull dir, quan hi ha una norma, sempre hi ha algú que pensa per trencar la norma.
Vull dir,
sí, el dopatge és... O saltar-se-la per sobre, saps?
Sí, sí. Això m'ho va dir un senyor molt savi, que és molt gran, que va estar molt temps treballant a la UADA, a l'Agència Mundial Antidopatge, i em deia, quan nosaltres destinem $1 milió per lluitar contra el dopatge, els tramposos en destinen 10. Diu, sempre estan un pas per davant nostre. Quan nosaltres descobrim l'EPO, ells ja estan en una altra cosa. Anem sempre per darrere, perquè bueno, la raça humana és així, no? Som una miqueta tramposos de mena, sí. No?
Doncs sí, malauradament és una miqueta així la ser humà. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casalduró i el Jordi Cerqué de Sierra amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Endinsa't en un món de fantasia a Sant Julià de Lòria. Criatures fantàstiques, bèsties gegants, tallers d'encanteris i contes que cobren vida t'esperen del 26 al 28 de setembre a la 22a Vila Medieval. Gaudeix d'espectacles sorprenents, tallers de màgia i encanteris, música tradicional i deixa't seduir per l'artesania local. Un cap de setmana per a tota la família, ple de somnis i aventures. Vine a viure a la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Cerqué de Sierra i l'Albert Casalduró. Bé, com deia a l'inici d'aquest programa, tinc dos lauredians avui amb nosaltres.
Ei, orgullosos de ser lauredians, que això, no, això per davant tot, eh?
No ho dubto, eh? També hi ha República Independent de Sant Julià o no?
No ho sabies.
Ja sé que per Santa Coloma sí, que hi havia una enganxina a República Independent de Santa Coloma, però per Sant Julià...
Jo sóc de les dues, veus?
De les dues. Bé, hi ha hagut l'inauguració de l'Andart, 20 nacionalitats, 78 artistes... Tu potser amb un carinyo molt particular perquè a l'Hotel Pol hi ha una part de l'exposició que es fa allà.
No, inclús han fet un audiovisual que projecten durant, com va saber l'exposició, amb el qual parlo jo i parlo el meu germà, parlo la gent que hi hem buscat altres, tota la gent que havia conviscut o havia tingut una relació amb l'Hotel Pol. Jo és que vaig néixer a l'Hotel Pol, no és que hi visqués, és que vaig néixer.
Habitació 14?
5.
5.
Ah, no. Sí.
Sabia que era una habitació, però no em recordo...
No, ha canviat. Fet, quan vam marxar nosaltres, l'hotel el van tirar i el van tornar a reconstruir. Però l'ubicació d'on estava aquesta habitació, sempre l'explico, dic, jo vaig néixer aquí.
Bé, aquesta exposició, bé, és una bienal que cada any està agafant més petjada, perquè bé, estem dient 20 nacionalitats, 78 artistes i no sé quantes, diguem, obres exposades...
No hi he estat, ni baixaré demà o no, demà passat com a màxim, però tothom que hi ha anat m'ha dit que està molt bé. que ha estat un, igual, i entre bé l'espai que han trobat també és xulo, perquè la gent veu el que és aquest edifici, que està amb el semiabandó des de fa uns anys, que s'ha obert per això, i bueno, jo crec que té molta gràcia haver utilitzat aquest edifici.
Sí, una activitat més pel centre de Sant Julià, per dir-ho així.
Sí, el centre i la perifèria, perquè també l'han extès cap a la muntanya. Bueno. Bé, l'art al final, hi ha ciutats com Lausanne, Basilea i Màlaga, per exemple, que són tres ciutats que són d'una dimensió petita, que no són macrociutats, que poden incorporar un museu com el Pompidou, etc. L'art s'ha convertit en un argument per atraure turisme, i és un argument que també dilueix la càrrega dels vehicles i la càrrega urbana. L'art serveix per explayar-se, o sigui, no cal anar-hi només una vegada, i pots anar diverses vegades.
I fas cohesió, sí. Trobes gent, fas sortir la gent al carrer.
Però inclús és un motiu per anar a fer turisme, de la mateixa manera que un turisme gastronòmic, gent que li agrada viatjar i reserva hotels o restaurants.
Sí, que cada vegada més.
Van fer a Amsterdam el Vermeer, que és el pintor, crec que va pintar La noia de la perla, que ja és un quadre molt famós, està bloquejat des del primer dia d'origen. Sí. I va durar l'exposició 6 mesos, crec. No hi havia manera d'aconseguir una entrada. Ara, tu saps el flux de gent que mou això i la qualitat de la persona que arriba a aquests llocs per visitar, no? I no és el mateix el turisme que va al barri vermell d'Amsterdam.
És un altre.
Que és un altre tipus de turisme. El que va amb un museu així, que fan exposicions espectaculars.
En tot cas, és d'agrair a Sant Julià que estiguin apostant per això, com també he llegit avui que fan una setmana al mes d'octubre, em sembla que és, de teatre al carrer. Surt avui de la premsa, no, està bé. Sant Julià, tu saps el que costa, que fer moure el poble i que hi vagi la gent és complicat. Com més coses intentin, doncs millor per això. No?
Sant Julià ha de trobar la manera de...
Té que trobar el seu producte, que no l'ha quedat a trobar mai. El comerç ha marxat, quan s'ha ficat els supermercats a l'entrada va desaparèixer el comerç. Al final és molt un poble de pas, que no tindria que ser així, perquè té molta vida, té activitat, Sant Julià, desconeguda, potser, no? Bé, aquestes iniciatives, trobo que estan superbé.
Una de les activitats que ve serà també la tercera edició, ara, primers d'octubre, serà el Festac, Teatre al carrer...
Ho acabo de dir, no m'escoltes.
No, ja ho sé, però...
No sabia que es deia Festac.
És el Festac. Bé, potser ha sigut, doncs, arran d'altres coses que, doncs, com l'Andart, o, doncs, diversificar també aquesta oferta cultural i turística que pot tenir Sant Julià, pot tenir Andorra la Vella. Anem potser una miqueta per aquí, no?, per diversificar aquest turisme que volem tenir també potser al país.
Ja ho estem fent. Ja hem deixat de ser un país de compres i esquí. Ara la muntanya està funcionant molt bé, l'art està funcionant molt bé. A veure, el cap de setmana passat hi ha hagut el TAST Andorra. Espectacular.
56.000
espectacular
persones.
La, no sé si heu anat, jo he anat cada dia, eh? Vull dir, és que era impossible moure't per allà. Més coses com aquestes, que jo crec que cal, sí, que fem, no? A veure, que hi havia molta gent d'Andorra, està clar, que també està bé, que ens ho passem bé i que gaudim d'això, però hi havia molta gent de fora. Hi havia molta gent que deia, què està passant aquí, no?
Com a argument turístic, al final el que cal és instal·lar a dintre el cervell o el cap de les persones que al fi de setmana diuen, què fem aquest cap de setmana? I són tota la gent que resideix a 200 quilòmetres a la rodona i que diu, què fem aquest cap de setmana? I Andorra ha de tenir la força per poder fer-hi alguna cosa diferent, que realment diguin, anem a Andorra, que allà
que sempre passa alguna cosa. A veure, que és una miqueta així, eh?
Sí,
estem fent moltes coses. Vull dir, a nivell cultural hi ha 1.000 activitats.
Esportiu
hi ha 40.000 coses.
Sí.
Que cap de setmana hi havia la pujada en costa dels cotxes, hi havia més coses, el futbol, el hockey, hi ha 1.000 coses, per tant, està bé.
I si es consolida el futbol,
sí,
que aquesta és un altre dels debats que un dia, si l'Enric ens convida, se n'hauria de parlar d'això. Què en fem del futbol? Apostem per ser un país que tingui un equip de primera divisió,
com Mònaco,
de mitja taula com a dalt? Però altres ciutats com Alemanya o com a Espanya, que han apostat per tenir un club. Sí, sí, bueno, ha de potser... ser un element estratègic de l'oferta turística.
Home, està funcionant. El traslado d'Andorra en camp no el volia ningú, bàsicament els del futbol no el volien, i crec que està funcionant molt bé. Es veu, com a mínim, més gent de la que anava a l'Estadi Nacional. Dóna la impressió, eh? No sé la xifra.
N'ha arrencat molt bé.
No, a veure, això també és bo, amb això tens raó. La gent va, quan vas a veure, a guanyar. No vas a passar-t'ho malament.
Sí, a patir no ens agrada.
Això està clar.
Però és cert que s'hauria de fer una reflexió profunda si realment hem d'apostar perquè el futbol sigui una eina estratègica per la promoció del país.
És que tu,
i econòmica, al tanto, eh? L'altre dia mirava un pressupost d'aquests d'un equip com l'Osasuna, que fa molts anys que estan a primera, etc. Són diners, potser es convertiria en la primera empresa del país, amb nòmines.
Segur.
Ojo, perquè mou diners, és cert.
Futbol és una altra dimensió d'esport, és una cosa que es mou amb unes xifres i un moviment de gent espectacular.
Sí, però Jordi, un estadi d'aquests que hi caben 40-50 mil persones...
El problema és que sabríem gestionar 40 o 45 mil persones?
Sí, jo crec que sí.
Aparcaments, policia...
Sí, s'ha de fer bé, Hem gestionat molts esdeveniments esportius amb nota alta, Jordi.
No, i tant que sí, no. Quan fem alguna cosa, ho fem esplèndidament bé.
Això
ho he dit sempre, som un país que som...
Una nota boníssima,
sí.
Per això repetim.
Això ho he dit sempre, que som un país... Tenim tota la història d'Andorra, és d'acollir gent, per turisme, per mil coses, ho sabem fer.
Jo no hi
veuríem. I quan fem alguna cosa, ens hi volquem i ho fem més bé del que ningú es pensa. El que has dit tu, el Tour és fantàstic, totes les proves que han fet de la Copa del Món, el retorn és espectacular, i tothom diu, ostres, no sabíem que hi havia neu al Pirineu i no sabíem que teníem aquest nivell d'organització que hem tingut. Ara, una altra cosa és tindre cada 15 dies 45.000 persones aquí.
Les tenen ciutats com Saragossa, Pamplona, jo crec que és un problema de gestió, professionals que es dediquen a això i fer-ne un business plan o un projecte amb capacitat, no per improvisació, sinó per coherència. Però el fet és, si acceptem que això és una eina de desenvolupament estratègic del país...
No, que ho és segur, eh?
Cada 15 dies 50.000 persones...
I més que res, ja no són 50.000 persones, és el ressò que té Espanya, seria en aquest cas, no? I es parla més d'un partit de futbol... És lamentable que sigui així, però es parla més del resultat del partit de futbol del diumenge passat que de la Copa del Món d'esquí que vam fer fa un any. El futbol és una altra dimensió. És una altra dimensió i hi ha... Ara mateix aquí a Andorra tenim 3.000, crec que són 3.000 llicències de jugadors de futbol. És una cosa... És futbol, és diferent a qualsevol altre esport.
I l'exemple que donaves de Mònaco, ja en Mònaco són 3,5 quilòmetres quadrats i poc més.
Sí, i ells en reben tots aquests espectadors.
Aleshores dius... A part de tenir la capacitat de rebre'ls, dius, hi ha un estadi de futbol, que és el Vidó, dius, la dimensió de l'equip també.
S'ha de fer un projecte, projecte coherent. Vull dir,
potser va per aquí també el que té el Gerard Piqué al cap.
La part esportiva ha de ser portada per professionals, però la part de la gestió, com diu el Jordi, també s'ha de portar per professionals.
A Mònaco és molt bon exemple. Vull dir, no hi van els monegars, que hi van poquets a veure el futbol. Són gent de tot l'entorn de Nice, de tota la zona, que deuen anar a veure el futbol, perquè Mònaco són pocs i, a més, no tots els hi ha del futbol.
Aquests, els que són aficionats locals, però després hi ha
els que venen a l'equip de fora. Ni el propi local és de Mònaco, penso jo, ja.
Sí, a part que, diguem, la població de Monegasc, no sé quants són, però...
Ja dic, la proporció que els pot agradar al futbol, que ja molts se'ls ha de agradar altres coses, no? El nivell de vida que tenen...
Però el futbol són dos equips. L'equip visitant també porta els seus aficionats.
També.
No sé com ho deuen fer. Sí que aquell estadi té tot el pàrquing a sota, tampoc, perquè no és suficient. Deuen rebre una quantitat d'ingent d'autobusos quan hi ha un partit important, que deu tindre la manera algun lloc es col·loquen.
Tenen línia de tren també, que és una cosa que ajuda.
Tenen tren, clar.
Això, clar, és una cosa que ajuda bastant a nivell de futbol.
Primer caldria consolidar l'equip en una posició sòlida, no només de Lliga Nacional, sinó de Lliga Europea. O sigui, això no és un somni qualsevol, vull dir, perquè els professionals futbolístics que gestionen aquest projecte, jo crec que la seva aspiració és posar aquest equip a Europa.
Suposo que és l'objectiu, no crec que sigui
un
altre.
A part de ser un business que ja en podem parlar un altre dia, però...
Del que dèieu, d'aquest flux de públic i de turisme que tenim a Andorra, cert que l'Andorra tasta 56.000 racions venudes i un èxit a nivell d'esdeveniment, cert que això en xifres... S'ha notat que aquest mes d'agost hem tingut menys excursionistes, un increment de turistes.
De pernotacions, però,
De pernotacions. O sigui, el que deies tu, Albert, no? Està canviant poc a poc, potser, aquest model de turisme de pujar, que perdoti més... Que...
De pujar a ficar la gasolina i marxar.
Exacte.
Clar, em sembla bé.
I comprar un formatge i un whisky.
Em sembla bé que sí, que anem amb aquella tendència.
Fer, no? O sigui, semblaria ser que l'èxit de la restauració a Catalunya va sortir d'un projecte fet amb un despatx de la presidència de la Generalitat. Vull dir que va haver-hi una intencionalitat política de fer-ne una eina econòmica d'atractiu turístic, i això s'ha de pensar molt bé. Vull dir que al final, si tu poses les eines que fan falta per desenvolupar un projecte i l'entregues a gestions professionals, home, et pots equivocar i et pots sortir malament, perquè, com deia el Cruyff, si no entra la pilota, pues, el projecte se'n va a l'aire, no? Però és a tenir una reflexió si realment ens interessaria tenir un... Perquè no hi ha cap altre esport, ho has dit abans.
No. Juguen una altra lliga, que diuen,
sí,
no?
Una altra...
Sí, parlant de rebre gent, bé, saben les dades, 16 i 17 d'octubre tindrem la visita del copríncep i president francès, el senyor Emmanuel Macron. Sabem que hi ha Ràdio Andorra, sabem que hi ha l'Elisa Francesc, Casa la Vall, alguns punts on s'està fent les revisions pertinents a nivell de seguretat. Bé, seran dies que també tindrem un possible cert flux també de visitants francesos, a part de la gent del país, però bueno...
No sé si hi haurà un flux, a veure, que tindrem un retorn a nivell premsa i...
Sí, més tard.
Ara, jo no sé si el ciutadà francès vindrà a Andorra per veure el...
Alguns potser sí, però no és el mateix que un partit de futbol.
No serà, no.
Se'n parlarà i que se'n parli sempre és bo, no?
Sí. Però... A veure, potser sí, però no ho sé. No sé si és...
Sí, sobretot que ara, diguem, per a la situació, bueno, França porta dues setmanes sense govern, que estigui format, tenen només primer ministre i està acabant de formar la resta. Cert que no ve buscar popularitat, però bueno, estava prevista l'agenda, els esdeveniments
han sigut el que han sigut. Responsabilitat,
clar, jo no crec, mai havia pensat que vingués per buscar popularitat, jo penso que és la seva obligació. O deure vindrà a visitants quan pertoca, no?
Almenys un cop a la legislatura.
Sí, crec que està bé que ho faci, estic content que vingui, no? Però
crec que és la segona visita.
Sí, perquè és el seu únic que té deure.
I per Andorra també és important que el paper de França sigui un paper notable, que no sigui un paper marginal.
Ho estem entenent una miqueta, això, cada vegada més hi ha aquesta sensibilitat, no? No em sembla?
Sí.
Hem estat molt d'esquena a França, sempre.
Sí, jo crec que...
I ara dono la impressió que estem una miqueta...
Ens cal que França també accepti la necessitat de tenir un paper important a dintre del desenvolupament de lo que és el nostre país. Vull dir, no de ser una cosa accidental
o anecdòtica.
Eh?
O anecdòtica, com poden pensar. No té que ser.
No ha de ser, no.
Però el que dieu potser va per etapes, no? Diguem, si mirem l'Andorra dels anys de la dictadura que hi havia Franco, doncs forçament estava potser més girada per França, per evidentment tot el comerç i el desenvolupament que podia tenir venent producte que no es trobava a Espanya perquè gent venia, però un cop que Andorra, Espanya ha entrat en el mercat comú, doncs ja potser s'ha obert més naturalment per l'orografia, les valls, les connexions, les famílies...
La comunicació sempre ha sigut molt més fàcil amb Espanya, també. Sempre ha sigut... A més de seguida ens obrim, podem anar a Girona, Barcelona, Tarragona... És més fàcil, jo crec que una mica va influir força això, no? I a França, clar, hi ha moltes... Ara ja no. Però hi havia èpoques a l'any que era pràcticament impossible vindre a Andorra.
Sí, però diguem, moltes famílies andorranes han guardat un nexe de connexió perquè tenen família o algun s'han arrelat...
En França, a l'època tots els famílies anaven a treballar a França, era la sortida...
Era un país d'immigrants.
Sí.
Claro, nosaltres...
Tenien que marxar. Es quedava l'hereu aquí i els altres treballaven on podien.
Sí, casaven una filla en una altra casa... però poca cosa més, la gent marxava a Narbona, marxava...
A tu mires, a totes les famílies tenim família a Perpinyà, a Pamiers, diuen, com és això, no? Però pues, bueno, tenim que marxar perquè...
Era un país d'emigrants, sí.
Perquè aquí passaven gana, vull dir, era així.
O quasi gana.
Bueno, no, vull dir malament, vull dir que no hi havia feina.
Era un país just, que no tenia...
Just.
No generava excedents.
Sí, vivim de agricultura, ramaderia i...
I no donava per tots.
Bé, el que sí que bueno, és una cosa que, doncs, el que dieu vosaltres, no? aquest arrelament en França, segons també potser la sensibilitat política que pot haver-hi, hi ha a vegades més, no acostament, però interès o desenvolupament d'enfortir els vincles ja existents que no pas en legislatures anteriors o segons quines composicions de govern hi havia. O sigui, va una miqueta potser també segons la percepció que té l'executiu.
Sí, segur que sí, sembla bé.
Hi ha un paper que és inqüestionable, que és tot el paper pedagògic, la força que ha tingut doncs, el Liceu com a motor d'educació del jovent i després dels universitaris que han anat a França. Això ha sigut un paper...
Em dóna la impressió que cada vegada hi ha més universitaris que van a França. O sigui, no, segur que encara són molts més que van a Catalunya, no? Però la proporció crec que es deu bé ha anat a...
No conec les dades.
A pujant. Ho dic pels comentaris, vull dir que l'educació francesa és boníssima. Sí. I molt menys cara, a més.
Això, sobretot, molt menys cara.
Sí. I llavors penso que molta gent està optant per anar cap a França.
Sí, del que dius, Jordi...
Aquí podria haver-hi perfectament un vincle que França en podria aprofitar, que és de la qualitat. O sigui, és evident que el fet que parlem català igual que la Catalunya doncs ens fa més propers, és cert que geogràficament és molt més fàcil baixar cap a Barcelona que anar-se'n cap al nord, però aquest és un paper que podria desenvolupar perfectament França en aquest sentit. O sigui, el nexe d'unió podria venir per la part cultural, per la part pedagògica, per la part de tot el tema que les cultures s'agermanessin més, perquè és evident.
Del que dieu, hi havia notícia, i en vam parlar ràpidament l'altre dia de la tertúlia, Correus Francesos, La Posta, deixar de tenir activitat doncs, bancària. Clar, tots aquests estudiants, 1.600 i algo, aquest any al Liceu, que comencen doncs, el seu cicle secundari, clar, seran que arribaran a terminar, aniran segurament a estudiar a França, més gent que està jubilada aquí, dius, clar, no tenia un servei bancari aquí...
Sí, però sembla que no és massa problema, que ho assumeix FUA, penso, i serà una banca virtual, bueno, online, com, no?
Sí, bueno, del que es diu, el que passa és que potser per a una certa franja, que potser serà la minoria de persones que no tenen aquesta agilitat digital...
Serà complicat accedir a aquesta...
Serà potser complicat per ells.
Sí.
Cert que, com dèiem, no? Estem a l'era de la digitalització i per als joves és potser més fàcil, però clar, tota una part de pensionistes... No ho tenen tan,
sí, no sé,
tan alegre.
Per mi mateix, que jo soc molt dolent amb això, ja té cara.
Bueno, doncs, aviam, això és cert que serà doncs, una cosa que a final d'any doncs, ja no serà vigent. Una cosa que, bé, ha començat ahir d'activitats, s'han desplaçat tot el servei de la UCA i una part dels serveis de l'hospital ahir el 22 de setembre, han començat doncs, per tot el que és serveis d'atenció, no diré mental, però tot el que és psicologia i tot això a l'edifici Ròdol, aquesta setmana acaben els altres. Bueno, és un servei necessari perquè evidentment s'han incrementat els usuaris i forçosament doncs, feia falta més espai per poder operar, no? Que no era el més fàcil en els espais i locals que tenien.
Bueno, suposo que és correcte que...
Salut mental, buscaven
salut mental. Ara, però és correcte que separi de l'hospital la salut mental per els dos bandos, eh? Vull dir, crec que és
bueno,
una
abans
cosa...
estava al davant, a consultes estava... externes, correcte.
Bueno, i no estava a la tercera planta o
tercera o quarta planta.
No, suposo que és correcte que s'estigui fet aquesta pels dos costats, eh? No és...
Però, bueno, hi ha hagut polèmica per l'edifici, per l'accés, però bueno, han trobat la solució, també, que els veïns es queixaven que fos per el mateix accés que els veïns a l'edifici, s'ha trobat solució. Cert que, bueno, salut mental és un, diguem, un dels deures pendents de moltes societats, també.
Sí, que cada vegada ho és
més. Nosaltres som una societat que cada vegada es va complicant més.
Sí, sí.
Com més gent som, doncs més...
Més gent, més problemàtica, més... Més control, també. Potser abans estava una miqueta més deixat, ara mateix s'està més a damunt d'això.
Les circumstàncies també no són les mateixes de fa 50 anys. Per tant, és un tema que s'ha de ser molt curós i s'ha de prestar l'atenció que li correspon, diguem, això.
Per tema de salut, faig un enllaç fàcil amb la CAS, personal de la CAS, han posat horaris més flexibles, més teletreball. Bé, això potser també és una realitat de lo que ens ha pres el Covid, per dir d'una manera, les necessitats, i intentar trobar doncs, la més fàcil agilitat per, diguem, el treballador, el més bon servei per l'usuari, i que sigui el més eficient possible, també.
Aquest triangle és el triangle que s'ha d'intentar que sigui el millor possible.
A mi em costa això de la teletreball i aquestes coses. Jo soc de contacte personal, jo de veure la gent i dir, que segur que funciona bé, vull dir, tinc moltíssima gent que està amics que estan treballant amb, teletreball i que diu, és fantàstic, i com podem funcionar. Soc d'una generació encara que em costa entendre una miqueta aquestes coses. Soc més de presència al lloc, no? Però està funcionant, segur. I segur que sí, és per ho deuen bé pensat i és per bé, segur.
Sí, no, això per descomptat. Bé, Projecte Vida ha ensenyat, ha ensenyat uns cartells, ha començat una campanya sobre l'ús responsable del mòbil, que dius, bueno, són hores que dediques a una pantalla de dedicar els teus.
Abans en parlàvem, Enric. Jo parlo molt poquet per telèfon i miro lo justet. Me l'he descuidat avui i estic com quasi despullat. M'ha deixat a casa i estava aquí fora i quasi no sabia què fer.
És una eina...
Llavors potser sí que hi ha un real problema i que tenim que mirar de començar a deixar-lo una miqueta aparcat quan calgui, no?
És una eina.
És una eina. Jo no sóc un enganxat, eh? Però he pujat aquí dalt patint perquè dic, ostres, no porto el mòbil, no? No pateixis, suposo que si hi ha una urgència algú trucarà.
I aquests smartphones han acaparat moltíssimes coses de la nostra vida diària que l'han fet més fàcil, però ens han fet més dependents, no?
Potser nosaltres, la nostra generació, no estem potser tan dependents com les noves generacions, adolescents o, diguem, els millennials que ja tenen aquesta falera, diguem, d'estar digitalitzats.
No ho sé pas jo, perquè jo em pensava que no era gens dependent i realment ho soc.
Però ho som menys, la nostra generació...
Ja, però em dóna la impressió que em falta alguna cosa, no? Que si passa alguna cosa...
Però estem parlant...
Com desconnectat.
Amb els nois joves, que jo tinc fills joves, i és el tema de la gestió de la xarxa social. Aquí jo crec que és on hi ha la diferència amb la nostra generació i la generació dels joves, que ells treballen molt més la xarxa social, i aquí iniciaríem un debat si és perniciós o no, tanta xarxa social, no? Sí, els tants likes i tants followers i tants...
Tanta necessitat de tindre tot això, no? És quasi... Jo tinc tants, no? Tinc tants likes, no? Com una...
Ells ho viuen amb molta passió.
Sí, sí.
I nosaltres sortíem al carrer, jugàvem amb els amics i no ens fèiem tantes preguntes, potser.
Bueno, ningú et dirà si és millor en aquell moment o...
També, o sigui, cada època té el seu moment.
Els temps canvien.
Els temps canvien, clar, els temps canvien.
Molt bé. Doncs sí, bueno, el temps ha passat molt ràpid amb vosaltres dos, eh? Albert Casalduró, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer d'aquesta nova temporada aquí amb nosaltres.
Farem cada vegada que ens convidis, aquí estarem.
Et dic fins la propera.
Fins la propera, molt bé.
Jordi Cercadé Sierra, moltes gràcies per vingut avui.
A vostè.
Em faràs posar vermell, sort que no hi ha càmeres, perquè ja, si no em posaré tan roig com les lletres de Ràdio Valira. Bé, nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.